Fins a 32 associacions hoteleres internacionals formen part de la patronal que té per objectiu crear una regulació comú pel que fa als allotjaments temporals. Dídac García és el president executiu del Global Reform B&B i ens explica que la regulació és necessària davant la situació dels darrers anys.
Aquí el problema que tenim és que d'ençà de 15 anys i amb el boom de les plataformes que comercialitzen aquest tipus d'allotjament, ens vam trobar que molts allotjaments o moltes cases que no estaven destinades en aquest punt per aquest ús turístic es van posar al mercat per aquesta finalitat, sense complir cap tipus de normativa ni pagar cap tipus d'impost.
Una regulació que passa per 8 objectius que van del registre obligatori dels anfitrions dels allotjaments a qüestions de seguretat. Una regulació comuna entre hotels i apartaments turístics. Amb aquesta regulació també García apunta que el que es farà és donar suport a cada destí per tal de crear una legislatura més justa pel que fa al sector hoteler.
Com que són moltes vegades diferents estaments que són els responsables de la regulació de tot aquest fenomen, nosaltres el que fem és donar suport mitjançant què és el que realment necessita cada destí perquè el seu entorn jurídic, el seu entorn legislatiu, sigui el més just i el més equànim i favorable possible.
Però una empresa pot tenir tanta influència, si més no a nivell mundial? Es tracta dels lobbies. José Antonio Donaire, que és investigador de la Universitat de Girona, expert en turisme, ens ha explicat com funcionen i el domini que tenen.
Els lobbies mouen el món. Són agrupacions d'interessos que tenen la capacitat de pressionar un govern, de pressionar també l'opinió pública. Els lobbies són fonamentals en el sector turístic també, evidentment, perquè vivim en un context en el que hi ha interessos contraposats i la forma de resoldre aquests conflictes doncs és mitjançant la negociació oberta, explícita, però també és mitjançant la creació d'aquests grups.
Els lobbies són grups autofinanciats i n'hi ha que tenen molt de poder. Donaire apunta que també n'hi ha que poden ser perjudicials pel fet d'anar en contra dels interessos de la societat. Posa l'exemple dels Estats Units.
Lògicament, si el lobby defensa una visió del món que està en conflicte doncs, amb els interessos generals, l'èxit d'aquest lobby serà una mala notícia per la societat. Poso un exemple, no? Als Estats Units el major lobby que existeix és el que defensa l'ús, l'utilització de les armes.
A Catalunya hi ha una regulació vigent des de l'any 2017 que obliga aquests grups de pressió a estar registrats. Els lobbies, que Donaire apunta que n'hi ha de tots els sectors, busquen cada vegada més transparència després que se'ls hagi relacionat en moltes ocasions amb la corrupció.
Aquest ha estat un tema relativament tabú a la nostra societat perquè tenia una connotació negativa, els grups de pressió, els lobbies, els grups d'interès, i a poc a poc hem anat assumint que és millor que siguin oberts, que siguin registrats, que siguin regulats, que hi hagi una regla del joc compartit per tots, no? I que sapiguem doncs, quines són les accions de pressió que estan portant a terme, que aquestes siguin explícites i que no siguin soterrades.
Tot i les mesures de transparència que defensen tant la regulació dels lobbies o els mateixos grups de pressió, entitats socials critiquen aquestes pràctiques, ja que les relacionen igualment amb pràctiques corruptes.